A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquest any hem parlat de cinema i també hem parlat del Festival de Cinema. O sigui que gairebé hem tingut dues narratives en paral·lel que gairebé han capitalitzat això, la prèvia de l'edició d'enguany del festival, d'aquesta 52a edició, que és, per altra banda, l'edició que ha assolit la tercera posició en la major recaptació de l'històric del festival. Mònica García, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Té un currículum que no se l'acaba, Mònica García.
Sí, una mica. Ja tinc una edat. És el resum.
La Mònica García arriba al festival quan?
La primera vegada el 2004. De fet, vaig ser nomenada cap de comunicació. Uh-huh. I, bueno, res, era el primer contacte que vaig tenir amb l'equip, amb el festival. Des de llavors, a partir de llavors, ja vaig agafar les rendes d'una altra institució de promoció internacional de cinema i vaig estar fora fins al 2015,
d'acord,
que hi vaig tornar.
Aquell festival del 2004 com era?
Molt més petit i molt més artesanal. Pensa que com a cap de comunicació vaig arribar a programar jo la web perquè no teníem ni recursos. O sigui, realment va ser també un any d'aquells complicats de crisi econòmica que ens va afectar, però a la vegada es feia en paral·lel una convenció de Star Wars, o sigui, hi havia una mescla entre il·lusió i tirar endavant, doncs hi ha un projecte gran en paral·lel al festival, uh-huh, doncs que recordi sempre amb emoció.
La Mònica García era una dona a qui li agradava aquest gènere?
O...
Sempre.
Des de petita.
Des de petita.
Tinc família molt cinèfila i específicament de la banda del terror. O sigui, jo era de les que plorava amb 6 anys per veure Mis Terrores Favoritos. Sí, era una mena de monstre petit.
Els més joves no ho sabran, però els que ja tenim una certa edat, aquells Mis Terrores Favoritos que a la 2 de Televisió Espanyola presentava Chicho Ibáñez Serrador, fent
sí,
una selecció del que ell entenia que eren les millors pel·lícules de cinema de terror de tots els temps, vaja, ens tenia clavats a la pantalla en una època...
A mi el passadís, mirant des d'allà.
Bé, aquesta primera etapa, el 2015 torna a aterrar Mònica García, aleshores ja en una altra condició,
sí,
dins del que és ja la fundació. Bé, com que és una qüestió que ha parat molta atenció en la prèvia del festival, fins a quin punt Mònica García se sent interpel·lada per tot el que s'ha viscut en el cas de Xavier Duran?
A veure, no deixem de ser un equip petit i per tant som una direcció de 4 persones i lògicament que una persona marxi en aquestes condicions mai agrada. Era una situació molt complexa, mesclada doncs, amb una sèrie de reclamacions de subvencions, etc, que tot feia que fos molt, molt tensionat. Però bueno, hem estat al costat seu fins a l'últim moment. Jo personalment el vaig ajudar fins i tot a preparar les últimes al·legacions que va presentar davant de la Junta de Portaveus i demés. I per tant, és simplement quan ocupes un càrrec de confiança, és el que et pot passar. Jo he estat cap de protocol en el passat d'un conseller,
sí,
i quan hi va arribar un altre càrrec de confiança i va decidir doncs, no renovar, és una cosa que assumeixes. El festival és el que té una direcció que, de moment, la part artística s'ha mantingut
sí,
molt longeva.
Sí.
És una de les tradicions de Sitges.
Segurament perquè, després ho parlarem, perquè Àngel Sala deu haver donat el clau en el que vol el públic, no?
Jo crec que se li deu tant en aquest festival, o sigui, va renovar i va entendre molt bé el públic potencial que tenia el festival.
Ho dic perquè el festival havia anat, no direm que saltant de direcció en direcció, però és evident que fins a Àngel Sala no es pot parlar de cap altre director del festival amb una longevitat en el càrrec.
Ni en el món.
Ni en el món tampoc.
Els
directors salten més sovint.
Sí, home. Déu-n'hi-do. Bueno, mira, jo crec que l'últim que quedava era Dieter Koslik, de la Berlinale, i tot just aquest any s'ha jubilat.
D'acord. Sí. Deixant de banda Àngel Sala, però, i li preguntàvem precisament a la Mònica per si hi ha determinats càrrecs que amb els quals, no sé si dir allò de la dita castellana de cada càrrec tiene su càrrega, i d'alguna forma hi ha una certa volatilitat en els càrrecs que venen o que aterren d'una determinada manera, o hi ha raons en aquest cas pel que ha passat, o a Mònica García també li costa d'entendre les raons que van propiciar la marxa de Xavier Duran?
No, a veure, les raons les té el patronat, això segur, és la seva decisió. Jo entenc que hi ha persones, quan ocupes un càrrec de direcció, tu tens una missió i un compromís de dur a terme i el pots fer d'una manera millor, pitjor, tots tenim les nostres coses, i que quan canvia la missió doncs et poden renovar o no precisament aquesta confiança. En el cas del Xavier, era una persona que no venia del món del cinema, però tenia altres competències i altres habilitats, com era la publicitat, el màrqueting i demés, i tenia la confiança del primer director general i de l'alcalde que en el seu moment li havien posat. Hi ha un canvi en totes bandes i també es canvia una mica la idea del que hauria de ser l'organització del festival i en aquí doncs, decideixen apostar per una altra direcció.
Com ha de ser la direcció del festival?
Jo crec que la idea comuna és la professionalització. Quan dic comuna, dic de les dues institucions. Tenim un festival que té un patrimoni espectacular, és el més gran, el més antic, el més respectat internacionalment, té una audiència increïble, i mantenir tot això s'ha de dimensionar. S'ha de dimensionar doncs, amb els recursos que som capaços d'aconseguir, de tenir i fer madurar tot el bo que hem aconseguit fins ara. Llavors, la direcció el que ha de fer és un equilibri entre aquesta realitat del que és el propi certamen i mantenir un equip que, com tots els festivals, per desgràcia no pot ser estable al llarg de l'any. I això fa que necessitis un lideratge personal amb l'equip, de molta complicitat, de molta empatia, perquè és gent que no treballa per un sou, treballa per una passió. I això li dona al festival i tu l'has d'ajudar a que ho facin les millors maneres possibles.
Heu apuntat una derivada interessant. És fàcil d'explicar quan la feina també va moguda per una passió, quan hi ha un factor emocional a la feina, com molt sovint els factors emocionals poden no encaixar amb les anàlisis tècniques de la fiscalització o de la intervenció.
Home, pensa que en el nostre festival el seu ADN és com molts festivals, el 50% diners públics i el 50% són ingressos privats. Llavors, hi ha una part en què en la direcció almenys ha de tenir la saviesa i la contenció de dir els diners públics t'obliguen a una sèrie de procediments, de protocols, a una transparència que ha de ser estrictament rigorosa i que és molt complexa. Però bueno, no som els únics, ja et dic, des de Cannes, Berlín, etc., tots ens movem amb un 50% d'aquest ADN i hem de regular-ho. Està molt bé, la passió per nosaltres és bàsica perquè et fa entendre aquest altre 50% que també has de saber vendre al sector privat, que tens una marca potent, que tens una audiència que és superfidel, que són els consumidors de tot el que tu estàs oferint, i a la vegada un ull posat en aquest món institucional que és especialment complex, sobretot si no ho has viscut durant un temps o la teva vida professional no ha estat involucrada amb el món administratiu.
Ara ens hi posarem, sobretot per fer aquesta comparança en un context internacional de si la resta de festivals també del món es mouen en aquesta col·laboració público-privada o en aquesta gestió público-privada. Quan va arribar aquell informe d'intervenció, què vau pensar?
Quan va arribar la demanda del 2015 i 2016 era veure realment què havia passat, perquè també responia a una etapa en què s'havien fet moltes reclamacions d'aportacions per part de l'Ajuntament i que després s'havien postergat, havien passat d'un any a un altre. Era esbrinar realment a què s'estaven referint amb la demanda aquella. I després també perquè formava part d'un canvi de criteri, tant de la intervenció com de recolzament a altres institucions com era la Sala Retiro, etc. Llavors, clar, sabíem que tot allò formava part de... Clar, estem al 2019, sí, 2015, de 2016, has de fer arqueologia dels esdeveniments. I en el seu moment és el que va fer el Xavier. O sigui, jo realment l'he heretat aquest estiu, perquè jo, tot i que portava la subdirecció, la meva feina sempre ha estat molt més vinculada a indústria i a relacions internacionals. I la seva feina era més dedicada al que era la gestió pressupostària i la interlocució amb l'Ajuntament específicament. Per tant, anem a veure què és el que estan demanant, si encaixa amb el que s'havia fet, el que no s'havia fet i demés.
Us va sorprendre?
Sorprèn, però a la vegada no. Si coneixes les institucions, tu saps que la intervenció municipal té aquest nom, però prové d'una intervenció estatal. Llavors, el que et demana és, ara que jo ja he revisat aquestes demandes d'intervenció, L'única sorpresa gran per mi, primer era veure que havien fet servir una assessoria externa amb dos investigadors diferents que han aplicat dos criteris diferents. Llavors, clar, la sorpresa és, com a mínim, si reclamen una cosa que estigui unificada.
Doctores tiene la iglesia. Clar, clar. I criteris, no?
Clar, clar.
Les empreses van una velocitat, les institucions van una altra.
Sí.
Sí.
Clar.
Això és bo?
Jo crec que és una cosa a la qual ens estem obligats, o sigui, a entendre's els dos mons. Com et deia, molts festivals internacionals, i el nostre no és l'excepció, depenen d'aquests diners públics i privats i has de saber estar en aquest punt intermig de poder continuar amb el teu ADN, que és el que dona l'estabilitat, l'administració pública, i perquè a més és una aposta de municipi, de país, gairebé d'estat, diria, perquè de fet tenim l'oferta formal, que passa que no es pot materialitzar perquè no arribem a tenir pressupostos generals de l'Estat, que és convertir-nos en una subvenció directament adscrita dins del Ministeri de Cultura, perquè és indubtable el potencial que té el festival. I després tenim una aportació privada, que la part que és venda d'entrades, venda d'estants, l'expectació que provoca el propi festival és increïble, però, com molts altres festivals, ja no només de cinema, el que es patrocini doncs, no veu d'unes polítiques d'incentius fiscals interessants i fa que altres iniciatives, tipus esport, tipus festivals de música, ens passin per davant en general.
Això és el que ens diferencia d'altres festivals? No hi ha els avantatges per als patrocinadors?
Tots els festivals tenim el problema...
Exacte,
tenim tots els mateixos problemes en quant a patrocini, perquè no hi ha una llei de patrocini i mecenatge que sigui prou generosa. Fins i tot nosaltres, arran del 50 aniversari, vam aconseguir una qualificació especial, que aconteciment especial, interès públic,
sí,
que això donava uns avantatges fiscals, però clar, és que tot el que és el procés de cara a una empresa, explicar-li tot aquest procés administratiu, que pot o les pors que ens transmetien, no? D'estar sota el prisma d'Hisenda durant un període de temps per haver-se beneficiat d'aquest avantatge fiscal, també provocava reticències. Llavors ja no saps què és el que...
Tensió sobre tensió,
clar,
no?
Clar, ja no saps com vendre aquesta marca. I ara, hi ha modes, hi ha moments en què doncs ara la música, perquè va associada a un cert consum de begudes o d'un estil de vida,
ara tira més
que no passa al cinema, per desgràcia. Ja arribarà el nostre moment, què hi farem?
Sou directora conjuntural o sou directora...
Soc directora amb una missió que era el 2019. Llavors la idea és de les dues institucions és decidir què volen fer amb la fundació i a partir d'aquí fer un concurs públic.
Al qual hi optareu?
Sí, segurament.
Sí, segurament.
Segurament. Per l'amor i passió que et deia abans.
És una pregunta retòrica, perquè preguntar-li qui ja va entrar al festival l'any 2004 si vol optar a un concurs públic per portar la direcció de la fundació, diguem-ne que és una obvietat.
Per mi no hi ha cap problema, o sigui, tot el contrari, crec que un concurs públic dona aquest nivell de transparència que s'exigeix, sobretot quan tens el recolzament d'institucions.
Us torno a agafar aquest fil, la professionalització. Després parlarem de la dimensió del festival i fins a quin punt, des del vessant d'infraestructures i de logística, això encara es pot estirar més o encara es pot fer més gran. Però quan es referiu a professionalització, en quins àmbits concrets del festival? En tota la seva organització, en la manera d'entendre o de funcionar, la manera de gestionar un esdeveniment d'aquesta mena?
A veure, el festival, saps, són 52 edicions. Llavors, en quant a la seva professionalització, és realment tenir un pla estratègic que ens permeti doncs, saber com s'estructura. O sigui, el Festival de Cinema de Sitges, quan jo vaig arribar, hi havia un mig organigrama. Està fet, però és saber les competències, com s'han d'interlocutar, o jo crec que s'ha dissenyat un nou projecte d'interlocució entre els diferents departaments, pel fet de que et deia de que tenim una plantilla progressiva, que no està tot l'any. Llavors, quan tens la...
Perquè tothom ens entengui.
Sí.
Mònica, què vol dir una plantilla progressiva?
Que durant l'any són molt poquets.
Entren i surten,
exacte,
no?
Exacte, entren, surten, i per desgràcia, com no tens la capacitat de fidelitzar aquest treballador, clar, tens moltes probabilitats que quan es fa gran, per dir-ho d'alguna manera, que ja ha pres...
Que doncs, se l'enduen.
Se l'enduen. Llavors, tornes a reiniciar.
Això molta, és... molta gent bona que marxa.
Molta gent bona que creix en les nostres fileres. Després, aquesta gent bona, moltes, també es demanen vacances per poder venir a treballar al festival. festival, que és aquell component de passió que sí, dèiem. Però clar, hi ha una idea, un intent de que al màxim poguéssim estirar doncs, aquests treballadors, oferir-los la capacitat de mantenir i capitalitzar tot aquest talent que crea i que neix amb el festival.
És a dir, la directora està dient que hi ha feina per tot l'any, per molta gent...
Ja, i per quan molta acaba, gent no et diré.
Per força gent, per més sí gent que la que queda.
Sí que si volguéssim treballar, per exemple, aquesta pota més del que és el patrocini, els diners privats, la capacitat de crear altres línies d'ingrés com fan altres festivals, tipus Sundance, tipus Tribeca, doncs hauríem de treballar potser més doncs, la línia de merchandatge o una línia que vam encetar fa un parell d'anys que és el màster que fem amb la UOC. O sigui, aquells petits nuclis de negoci que potser no directament amb el festival, però que ens poguéssim permetre tenir altres fonts d'ingressos al llarg de l'any i que justifiqués llavors aquesta plantilla o una fidelització d'aquesta plantilla.
Faig una derivada a partir d'aquí, més que res per poder-ho sí. entendre. Un festival com pot ser Sundance, un festival diguem-ne de cinema independent, des del punt de vista de la gestió té elements que es poden extrapolar a un festival de gènere tan específic com és el Festival de Sitges?
En el cas de Sundance tenim al darrere un institut i és un festival que, tot i que nosaltres som temàtics en cinemes de gènere, ells són temàtics en, en cinema independent.
Per l'audiència en general, Sundance és el festival de Robert Redford.
Exacte.
Perquè tothom ens entengui. Robert Redford està al darrere de Sundance.
Està al darrere, Robert De Niro està al darrere de Tribeca.
Exacte, que sí. Robert Redford arriba a una casa i li deuen dir, tingui, què vol?
Exacte. No, i després no ens podem comparar per què? En el sentit de que les lleis que regeixen el finançament als Estats Units són molt diferents de les nostres. Allà, si tu fas una mica d'estudi de com... Això jo sempre ho pregunto als meus homòlegs quan viatjo, quin és el teu pressupost, d'on treus diners, etc. Sempre estem amb aquests benchmarking per saber què puc copiar d'ells i què no. Llavors, el que és lògic és que ells tenen la possibilitat de que el jutge X, el senyor Mason, et dona $6,000 i es dedueix $5,999. Això no passa amb el nostre sistema fiscal.
Aquest és el gran tret diferencial? O un dels grans trets diferencials?
Un dels grans trets, tenir el Robert Redford també ajuda.
I jo pregunto perquè, com que aquest també ha estat un debat de molts anys, si el festival necessita, o és bo que el festival cerqui, ja no diré padrins, sinó grans noms, que l'ajudin encara més en la seva projecció, sigui des del vessant artístic...
Té una gran projecció al festival. Això, no us equivoqueu, teniu un festival espectacular que és reconegut i és envejat arreu del món. De fet, hem creat escola i altres festivals de cinema de gènere que intenten estar a l'alçada, diríem, amb tota la modèstia del Festival de Sitges. Tenim Fantastic Fest d'Austin, tenim interlocució directa amb tots els grans festivals el passat mes de maig. Nosaltres vam liderar amb el Festival de Cannes una xarxa internacional de festivals de gènere i no de gènere, amb seccions dedicades al gènere per mostrar nous projectes.
Doncs
o sigui, aquest reconeixement és espectacular.
Poso aquí un matís perquè Mònica García ens el pugui desenvolupar. Quan Àngel Sala deia, per exemple, que a vegades, allò, en la cerimònia inaugural, que costa a vegades trobar pel·lícules de determinades distribuïdores que es voldrien portar i que al final Netflix, d'alguna manera, ha salvat alguns mobles no només amb una dignitat, sinó amb un èxit inqüestionable. Encara costa molt que algunes de les grans productores pensin en Sitges en determinats moments?
Esteu aterrant massa el discurs perquè... Vinga. La qüestió ja no és el festival, la qüestió és el mercat cinematogràfic espanyol.
Vinga, expliquem.
El mercat cinematogràfic, per desgràcia, el volum de negoci del mercat cinematogràfic espanyol, tot i que ha anat pujant lleugerament els darrers anys, des de la crisi va baixar moltíssim. Això fa que, si et fixes, moltes estrenes es fan a nivell europeu o mundial, però no passen ni per Madrid, no passen ni per Barcelona, ni passen per Madrid, aquestes gires internacionals d'aquests actors, actrius fent les premies. Per què? Perquè no rendim utilitzen aquesta expectació, aquesta campanya de promoció dins del mercat espanyol. Llavors, com que estem afablits i ara les decisions ja no es prenen a nivell local, parlant del mercat espanyol o europeu,
les decisions
us referiu mundial,
de les majors.
Què passa? Que un festival és una peça més d'un engranatge. Si aquest festival està basat en un mercat que està afablit o està en procés de creixement, tampoc t'ajuda. No és una plataforma, tampoc t'ajuda dins del seu criteri.
D'acord.
No és una plataforma que ells tinguin en consideració.
Un punt paradoxal, Tenim segurament el festival de referència al món en un entorn
amb un mercat,
en què la indústria, el mercat...
un mercat que està creixent, però d'una manera molt tímida. Però bueno, jo crec que també és, són tendències. Les majors ara plantegen els seus plans de llançament de màrqueting a nivell mundial i els festivals es van incorporant perquè estem en un procés de transició, no ens hem de negar. Vivim un auge del VOD, estem en una, un nou canvi de costums, de consum, i això fa que les majors, de moment, la seva forma de planificar, és aquesta.
M'aturo aquí, perquè parlàvem abans de Netflix. Uh-huh. Què ha passat amb Netflix i en els festivals? Què ha sacsejat?
Depèn del país. Depèn del país. La qüestió és que nosaltres som uns interlocutors privilegiats. De fet, la involucració de Netflix és òbvia. De fet, hem inaugurat amb una pel·lícula de Netflix, hem tingut dos o tres accions promocionals molt fortes durant el festival, que, com tu deies, no és que salvin els mobles, és que formen part d'aquest ritual de cinema que acompanya un festival i que li dona doncs, aquest glamour o aquesta potència comunicativa.
És una relació diferent amb les majors, la que es té amb Netflix?
No, és com una productora més, realment. Perquè a més exigeixes els mateixos, o sigui, tu per poder tenir una pel·lícula o un determinat o presentació, no? Com en el cas de l'Aaron Paul, el que demanes és la presència, una experiència pel teu públic, i per tant el tracte és el mateix sempre amb les negociacions,
sí,
tu pagues
sí,
què, jo pago qual, com s'ha de fer la comunicació, la interlocució és exactament la mateixa. El que passa que si ens n'anem a altres països amb el conjunt dels festivals, el gran dubte que ells tenien, hi ha una certa política de Netflix de no anunciar quan s'estrena una pel·lícula, i et podries trobar que si no hi ha una comunicació molt fluida, hi ha molts festivals que han escollit pel·lícules i després se les troben directament al VOD.
Entesos.
Això ja va en contra de tota la normativa que regula un festival internacional. En el cas de Cannes, per exemple, a més que hi ha una pressió molt forta del sector de l'exhibició, pensem que ja la taquilla sí està molt protegida, es donava el cas paradoxal de que no volien pel·lícules que no tinguessin després una estrena dins del cinema, que no és el cas de les pel·lícules de Netflix. Uh-huh. Llavors, la pressió del sector d'exhibició dins del propi Festival de Cannes feia que això ha portat el director artístic a decidir no, i canviem les normes per poder entrar en competició dins del
nostre
festival.
Ara, des del punt de vista de la directora de la Fundació, Netflix ha sacsejat tant les coses com per pensar que en el futur algunes d'aquestes normes
poden ser replantejades?
S'han de ser...
Lògicament. Netflix és el primer, però en pocs mesos tindrem Amazon, HBO ja està,
sí.
Hulu, etc. O sigui, realment ho hem vist, ho estem veient des de fa anys, perquè Netflix fa 5 anys va entrar a Sundance i es va comprar totes les estrenes i els distribuïdors es van quedar i la resta que fem, no?
Que fem.
Sí, però és el, de fet durant el festival amb l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sitges hem publicat un llibre que es diu Els futurs de l'audiovisual, en el que no es deixa de constatar que estem en un moment de transició que potser dura massa, perquè fa 5 o 6 anys que estem dient el mateix. Netflix, Amazon, el paradigma de canviar, i és per la reticència del propi sector.
Tot.
Hi ha molts agents d'aquest sector, com són els distribuïdors més petits i de més, que estan encara trobant el seu espai i continuen produint i distribuint de manera tradicional quan els consums han canviat que, radicalment, i més que canviaran.
La gent va al cine.
Sí.
Sí,
no tant.
Això com dirien els músics, això és un si menor.
Sí, però no ens podem comparar, eh? Anar al cinema, sí, i a més, de fet fa temps...
Anava per la qüestió del taquillatge,
sí,
i de l'assistència de públic.
És que no té res a veure l'experiència d'anar al cinema, no té res a veure, clar que té, anar al cinema que anar a una sala de cinema d'un festival de cinema, perquè l'efecte litúrgic, l'atmosfera que es crea dins d'un festival de cinema és molt diferent, i és el que fa que una pel·lícula al Festival de Sitges aconsegueixi no sé quants mil espectadors i després arriba a les sales de cine i fa els mateixos resultats que moltes altres mm-hmm. pel·lícules de gènere o passa sense pena ni glòria, de vegades, per desgràcia, o tot el contrari.
O sigui, que de nou aquesta experiència emocional és la que marca la diferència.
Totalment. L'experiència és bàsic, però no parlem ja de Sitges, o sigui, jo fa temps que treballo en una tesi doctoral que et demostrava que totes les Palmes d'Or de Cannes, cap ni una havia aconseguit un rendiment econòmic substancial excepte l'Àrbol de la Vida i perquè portava el Brad Pitt, que si no...
I l'Àrbol de la Vida no és que sigui precisament una pel·lícula fàcil, eh?
No.
Que no ho
però
és.
Però té Brad Pitt. Llavors és aquell element que fa que la taquilla acabi de cantant-se per curiositat.
Ara no va fer una derivada, al cine també li ha anat molt bé aquesta vessant d'exclusivitat barra esnobisme.
Home, necessites un segell de qualitat. I el que és lògic és que si hi ha milers de pel·lícules que es produeixen cada any, aquell segell que et dona a l'haver passat per Sitges, l'haver passat per Cannes, l'haver passat per la Berlinale, és a dir, bueno, ja et dona una idea de quina línia editorial estàs parlant i fa que la pel·lícula destaqui.
Ens referíem a la professionalització i fa uns minuts li preguntava a Mònica García sobre la infraestructura, la logística, Sitges, els cines que té, els llocs d'exhibició que té, la capacitat que té per assumir un determinat nombre d'espectadors en el festival i si en algun moment es planteja el festival donar un cop de cap, si és que un cop de cap en el sentit de la dimensió i de fer-lo encara més gran a partir de les potencialitats que hi ha, algunes coses s'hauria de fer en aquestes infraestructures o en aquesta logística.
Jo crec que el primer que tenim o la primera missió seria estudiar com convèncer més el sector privat per involucrar-se dins el finançament del festival. És la primera línia que tenim nosaltres i que tenen molts festivals, com et deia abans, per la conjuntura econòmica en la qual ens trobem.
El sector privat què aporta ara, més o menys?
És un 48-49%. Entre
meitat i meitat.
El que passa que jo em centraria més que en aquesta meitat, diguem-ne, del sector privat, en la part de patrocini i recolzament de marques cap al Festival de Sitges. Saber vendre encara molt millor el que és el festival i la seva potencialitat, i no només durant el festival, com en deia, sinó fins i tot al llarg de l'any.
Faig un encaix així, si m'ho permet, Mònica García, i després recuperem el camí. Aquest any que s'ha parlat tant del vi que el festival oferia, que si era un vi de la Rioja, que no era d'aquí, etc etc. Tot això, quina explicació té?
Bueno, com vas a veure un número determinat de marques d'aquí i sí, et diuen que no, i finalment et ve un de fora i et diu jo sí vull estar, i li vam donar doncs, un segment molt concret, que era sí, només el vi, i ja està, perquè ja teníem el cava i, sí, i ja sí, està, sí, el vi negre i ja està.
Això és així, eh?
Sí, sí.
Ho dic perquè si a vegades les explicacions a les coses són més simples del que sembla.
No, és simple i després també que et queda, ara, com vam parlar amb ells després en valoració de com havia anat la col·laboració i demés, i clar, et pregunten els representants de Ribera del Duero si ens molesta a nosaltres que no siguin catalans, perquè també els havia arribat la polèmica. Clar, no és un debat bonic. Sí. Perquè sí, moltes vegades també ens queixem del contrari, sí, no? Dels sí, boicots en un concert.
Voleu dir que en el marc d'un festival aquest no és el debat?
És un festival internacional. És un festival internacional i és un festival de cinema, de cultura, i bueno, s'ha de tenir en compte. I de fet la nostra primera feina ha estat treballar totes les marques locals,
d'acord,
òbviament.
Em torno a agafar aquest exemple, no per convertir-lo en categoria, però a partir del que deia Mònica, s'ha d'incidir en què? En que les empreses d'aquí es creguin més la potencialitat del festival, la rendibilitat que els pot donar la seva presència en el festival, la difusió internacional que els pot donar la seva presència en el festival.
Però les empreses d'aquí, em refereixo a tot l'estat espanyol fins i tot, o fins i tot europeu. O sigui, jo crec que el que hem d'estudiar és com altres festivals també tenen aquesta capacitat d'atracció de marques internacionals, des de marques d'eficiència energètica o marques de targetes de crèdit, que Mastercard, etc. O sigui, veure el que ja es fa, com fem igual amb altres processos del festival, que intentem doncs, mirar què es fa, què no es fa, què pots adaptar i com ho pots no copiar, però sí incorporar a la teva manera de treballar. I el festival té un potencial tan gran, ja, sobretot per la capacitat que té de traure tanta gent en poc temps, d'aquesta fidelització, perquè és realment una família, que això són valors que transcendeixen el fet de que sigui de gènere, no de gènere, etc.
I ara també, amb tots els matisos que facin falta, per aquells que diguin, home, el target de públic del festival li pot interessar, jo què sé, publicitat de Mastercard o publicitat de determinats tipus de productes, sí?
Sí,
i cap de tot dins un festival.
I cap de tot...
Entenem-nos.
També has de ser capaç de dissenyar accions a mida. Jo crec que també les marques estan en un moment en què no només serveix posar el logo. També el que et demanen és una personalització. Hem tingut marques que, per exemple, ens han demanat crear una experiència i vam aprofitar una activitat que vam dissenyar fa 2 o 3 anys, que era la Sitges Bacanal, o sigui, una experiència gastronòmica,
sí,
i la vam fer a mida de les seves necessitats, conciliant els interessos del festival amb els que ens donava un patrocinador.
Llavors, que era aquella experiència en què va participar l'Oriol Castro...
Sí, si no recordo malament,
els dos primers anys.
I en aquest tercer any ho hem fet amb el Jovany que tenim. Exacte. I la idea és, si tu tens accions especials o tens la capacitat de, com a marc, crear una acció especial que convenci aquella marca, perquè també el viure l'experiència d'anar a la sala de cinema, tenir una certa interlocució amb els actors, directors, productors, l'atmosfera que us deia que es crea durant el festival, és quelcom que les marques agraeixen. Ja me'n recordo fa el 2015 que vam intentar... Finalment no es va materialitzar, però inauguràvem la pel·lícula de la Bruja. Llavors el que vam anar és a veure els de King, que era l'app aquesta del Candy Crush i, sí. Aquella joguina de bruixetes.
No la recordaré, sí. Però...
Però la idea era que amb un nou llançament d'aquell producte, d'aquella app de jocs entre bruixes, que el creador, el desenvolupador, d'aquell joc parlés amb el director de la pel·lícula i crear una mica diàleg que servís com a peça de motivació. O en el seu dia, la Universitat Oberta ens va demanar poder entrevistar un dels nostres convidats, que era Guillermo del Toro, per una peça sobre creativitat, que ells poguessin aplicar i divulgar dins del seu públic intern. Llavors jo crec que el bo del festival és que és capaç de reunir tant de talent, tanta creativitat, i que no és només el que et deia posar el logo, és crear aquesta experiència, és buscar aquesta peça que tu pots crear, generar, donar una experiència de teva marca als usuaris. Aquest any també ens venia una empresa o una organització sobre... el colesterol, que va fer servir el nostre anunci precisament en què nosaltres posàvem un senyor que perdia el cor per la boca, no? Llavors, crear un procés, una experiència de sensibilització arran de que nosaltres ja havíem fet com una mena de paròdia d'aquesta situació.
Quin paper de tenir Sitges com a població en la seva relació amb el festival? I aquí apunto, abans d'encetar aquesta entrevista, jo li comentava a Mònica García que sempre hem viscut moments d'una certa inflexió o crisi, i feia referència a aquell moment en què tothom cada any escoltava un mantra que el festival se'n va a Barcelona i tal, i la Mònica García em responia: vosaltres teniu tan ficat, com si em digués, teniu tan ficat el vostre petit món, que el món és tan gran que precisament el món veu que la gràcia del festival és que la seva seu sigui Sitges.
No és el petit món, és la idea que és com és una por atàvica que trobo sempre que parlo amb algú d'aquí, d'aquí, la sensació de que no us emputareu al festival, és la primera pregunta que em fan, no?
I
és
encara com... us la fan?
A mi sí. A mi sí, però és curiós perquè dius, realment si veiessis el que t'explicava abans. Tu vens a Carlo Vivari, festival de classe A, a la República Txeca, tu te'n vas a Locarno, a Suïssa, festival també de classe A, Cans, en referència que no està a París. O sigui, realment els grans festivals, la fortalesa que tenen, i que és el cas de Sitges, és aquesta capacitat de crear un públic cautiu, de no tenir una competència en paral·lel, de, per tant, només vius cinema, només respires cinema, i Sitges té aquest ambient, aquesta capacitat de crear aquesta atmosfera de reclusió o creació d'aquest univers paral·lel durant 10-11 dies, que fa excepcional el festival.
Vaja,
i li dona el tarannà d'un gran festival.
Em fèieu aquella, anava a dir, explicació que és molt categòrica. Si Barcelona ho ha intentat i no ho ha aconseguit de cap manera, poder fer un festival, això demostra fins a quin punt...
Bueno, fa dècades que en diferents intents o onades s'ha intentat fer, ja no portar Sitges, o sigui, que em consta que en el passat es va replantejar, sinó el fet de tenir un gran festival de Barcelona, i la prova és que al final la política ha estat Barcelona ciutat de festivals, perquè n'hi ha 40, 50, 60 festivals similars als que vulguis. Tens el DA, tens el Barcelona Sant Jordi Film Festival, tens l'Atlàntida, fins i tot online, o sigui, és que tens tanta oferta de festivals, mitjans, petits, grans, que durant tot l'any podries estar anant de festival en festival.
Aquests dies el debat polític també s'ha mogut molt sobre el pressupost, la gestió del festival, fins a quin punt es poden o no portar grans noms amb el que pot suposar de despesa, etc. Un festival quin pressupost ha de tenir?
Depèn del festival. El Festival de Cannes tens més de 20 milions d'euros. De Berlín, 23. Els confessables, eh?
D'acord.
El de Donòstia tens 8 milions.
Perquè se'n facin una idea, aquests 23 milions de Berlín és la meitat del pressupost total de l'Ajuntament de Sitges en un any.
Imagina't.
Perquè ens
en
fem
l'idea. I nosaltres en tenim dos i mig.
Donòstia en té 8 milions?
Més de 8 milions d'euros.
Més de 8 milions. El de Sitges en té uns dos i mig?
Entre dos i mig, te'n mouries. Depèn de l'edició.
Ara, esclar, fa de mal dir això, perquè sempre fa mal dir. Suficient?
No, mai és suficient.
Ah, la resposta era òbvia, també. Però
mai aquest és suficient.
Però segurament, suposo que hi deu haver un cert marge de dir, mira, dos i mig no és suficient, estaríem parlant, diguem-ne, d'un festival en una nova era, en un nou plantejament, el festival de la professionalització, etcètera, etcètera, si també hi haguessin els recursos suficients com per arribar a una determinada quantitat de pressupost.
Jo crec que si comencem per una racionalització en què s'està gastant i com es gasten, ara els dos i mig,
sí,
seria un bon punt de partida.
D'acord.
O sigui, fer aquest primer estudi de com s'apliquen, quines són les partides, què és el que vols invertir o no, i a partir d'aquí buscar les maneres de poder complementar o augmentar aquest pressupost.
Torneu a matisar.
Però com tenim tots...
Torneu a matisar. No és que el festival ha de gastar millor els diners...
El festival gasta bé els diners en el sentit que és increïble la capacitat de negociació i això és gràcies al seu patrimoni històric que té per atraure grans noms a cost zero o pràcticament zero. O sigui, molts d'aquests grans noms que us semblen que potser han costat o no han costat, etc.
Els de la catifa vermella.
Exacte. Molts venen de manera gratuïta perquè el festival no és només el que et pot pagar. Mm-hmm. El festival és el que et pot donar d'exposició mediàtica i exposició dins del sector de la indústria. I el bo d'aquest festival és que ha crescut i té tant de pes dins de la indústria que encara que el que et deia abans, potser a nivell de taquilla el mercat espanyol no és interessant, dins de la xarxa de festivals el Festival de Cinema de Sitges té un pes específic decisiu i per aquest motiu moltes majors, productores, distribuïdores...
Entenen que s'hi ha de ser.
Exacte. Aposten pel festival i això fa que Netflix et porti l'Aaron Paul a cost de pagar-li l'habitació d'hotel. Què més vols? O sigui, realment...
Aleshores, quan Mònica García es refereix a la racionalització de la despesa, a què es refereix?
Doncs la podeu saber, la racionalització de despesa, doncs inversió, infraestructura informàtica necessitem, el poder apostar per un model de gestió que tenen ara molts festivals per poder projectar les pel·lícules, compartir despesa. És una de les coses que estem, per exemple, estudiant amb el Ministeri de Cultura i fins i tot amb Europa Creativa, de com podem, entre diferents festivals de cinema, compartir certes despeses o compartir personal per poder oferir feina i que no hi hagi una fuga de talents.
D'acord. És a dir, que d'alguna manera bon personal se'l puguin repartir
al casos...
llarg de les diferents èpoques de l'any, a partir de la feina de cada festival.
Hi ha
festival.
Casos com el de Locarno a Suïssa, que és un festival d'aquests grans també, que ells fan servir una mena de cooperativa, llavors aquests treballadors poden anar voltant de festival en festival i tu li dones una certa estabilitat. Aquest treballador no tens aquesta fuga de talent o el tornar a començar cada any amb un nou professional. Llavors, racionalitzar o buscar aquestes maneres de poder que el que fas et doni encara més rendibilitat o que tinguis aquesta estabilitat de que no tornes i reinicies l'equip cada any.
Us ha sortit també de cop i volta la xarxa informàtica. Tan,
sí.
Tan difícil està això.
Sí. Bueno, perquè és que a més, en paral·lel, hi ha dos nivells. Tu tens el que és... Fa quatre dies que si teníem el 4K, que si era el 8K, que si era el llançament de pel·lícules per satèl·lit, que si el... Clar, la infraestructura...
Tot això
també,
són requeriments, eh?
Són requeriments de les pròpies distribuïdores,
ja, eh?
Exacte.
Si no tens això, jo no vinc.
I tu què estàs venent? Estàs venent una experiència, no només per les presències dels actors, directors i productors, sinó també una experiència de visualització d'aquella pel·lícula en les millors condicions tècniques possibles. I tens aquest nivell d'oferir aquesta experiència de so, d'imatge, i de presències, i a la vegada doncs, que també a tot l'equip o l'organització doncs, tingui un accés immediat a la informació, que tingui les millors infraestructures per poder comunicar-se, perquè hi hagi una fluïdesa. Penseu que nosaltres arribem a tenir entre 400 i 500 convidats movent-se a la vegada durant tot el festival, i és realment un volum de gent... De vegades el backstage no es visualitza.
És més gran, com no les cuines dels restaurants.
Però és realment espectacular i tenim un equip humà increïble que només 130-140 persones, més el suport dels voluntaris, que és espectacular, però mobilitzem moltíssima gent del sector de la indústria que acompanyen els rostres visibles però, i que tenen les seves necessitats, i els que no són tan visibles, però que algun dia ho seran, perquè de fet el bo del Festival de Sitges és el que sempre diem, és una pedrera de talent. I tenim...
Heu fet un llistat en qualsevol cas que us escolti i pensarà, bé, això, en el fons, només es pot executar d'una manera, que és amb més inversió.
A més d'inversió, i sí, però també és, jo crec, el que et deia, o sigui, hi ha un primer pas d'estudi del que tenim, el que no tenim, el que es pot aconseguir, quines marques podem assumir, o buscar altres vies de finançament, el que t'explicava abans, no? O sigui, veure, hi ha festivals doncs, que desenvolupen distribuïdores, o fan cursos, o fan... O sigui, buscar altres vies que no siguin necessàriament deixar-ho tot en mans o del sector públic o bé d'esperar que vingui un patrocini. O sigui, ser més actius encara en patrocini.
Això és una pregunta molt tòpica. Hi ha algun festival que d'alguna forma cregui Mònica García que és un bon referent pel que fa a la gestió dels que es fan a Europa? Que
jo sempre dir,
mira, nosaltres,
faig...
Allò m'agrada molt com està plantejat.
Bueno, jo he après molt de la Quinzena, també perquè la Quinzena Realitzateur, que és una secció adherida al Festival de Cannes, perquè és una dimensió més petita, llavors, i a més tinc interlocució directa amb ells. I
és a dir, un festival dins
sí,
del festival.
Exacte. Llavors, i a més el director, diguem-ne gerent, que seria com l'homòleg nostre, també ho és d'un altre, que és a Biarritz. Per tant, tens aquests dos nivells de dir, sap anar de lo petit a lo gran o de disposar de més o menys pressupost, tenen maneres de rendibilitzar que són molt interessants. Ells, per exemple, agafen allà, a Cannes és molt típic agafar una platja que la fa servir per fer festes adscrites a les pel·lícules. Cada festa de 2 hores pot costar uns 20.000 euros. Llavors ells el que tenen és la capacitat de llogar-la durant tot el festival i revendre-la per poder tenir aquests ingressos.
D'acord.
I això què té a veure amb les pel·lícules? Res, però és una manera intel·ligent, sí. Entenc, de trobar fonts alternatives de finançar el seu festival. Llavors, jo sempre em quedo amb el bo i millor de cada casa, que és, per exemple, m'encanta Locarno per la capacitat que té de mobilització del poble, d'implicació del teixit social, que tu veus qualsevol autobús, qualsevol bar amb les taques del guepardo.
Com s'ho han fet? Perquè molts sitgetans diuen, bé, hi havia que hi torna a ser, o s'ha intentat que hi torni a ser, però hi havia una comunicació absoluta amb el festival en els seus inicis, després es va trencar molt quan el festival es va traslladar a l'auditori, ara s'ha recuperat força, però molts encara enyoren aquell inici en què veritablement hi havia una comunió absoluta entre el nucli, entre el poble i el festival.
Clar, el festival... de moment almenys tindrà la seu al Melià i això sí que no canviarà. Hi ha una part de valoració geogràfica que és difícil de passar. El que sí és cert que fa 3 o 4 anys que tenim una persona increïble dins de l'equip que es dedica precisament a aquesta dinamització, que és d'aquí de Sitges, per tant coneix molt bé el tarannà de la gent, dels comerciants i que té idees fantàstiques per facilitar que la gent s'involucri, activar els nens, o sigui, crear aquesta literacy que diem a vegades, aquesta passió pel cinema, per l'activitat cultural.
En 30 segons, perquè tenim la sensació que cada vegada més els festivals també són fora de les sales de cine?
Precisament per aquesta idea d'extensió de la cultura i de tenir vivències, o sigui, de tenir aquesta adhesió que no només passi un cop a l'any, sinó que aquesta adhesió i aquest amor pel festival el puguis tenir present al llarg de l'any, i és el que manté vives aquestes expressions culturals.
Són les 11. Ja ens donava la sensació que era una dona loquaç davant dels micròfons de TV3. Doncs vostè segurament hauran tingut la comprovació al llarg d'aquesta conversa que hem mantingut amb Mònica García, directora conjuntural de la Fundació del Festival de Cinema. Mònica García, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera. Són les 11. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.